Ara sí, ara parlem amb Santi Cortells, regidor de normalització lingüística. Però regidor, si em permet, ens hem quedat trastocats en el que ha llegit.
La veritat que és una immensa sort poder escoltar este sermó íntegre de Marian Edgar Bude, perquè quan ho comentàvem, normalment les xarxes sempre ens posen la versió curta, que és el final del sermó, la que més impressiona. Però haver tingut l'oportunitat de llegir així de manera exclusiva tot el sermó traduït al valencià, la veritat que ha sigut molt enriquidor, perquè me l'havia llegit, però quan el llegeixes en veu alta és com que té una altra força. I ens hem quedat tots impressionats amb les paraules d'esta bisbessa, que la veritat, Marian Edgar Bude, que ens llevem el barret de les seues paraules i de la seva força i del que transmet esta persona, que no coneixíem fins ara, però que
a mi crec
tot
que no se m'oblidarà ja en la vida, no? Després d'haver-ho sentit.
Sí, perquè quina valentia, posar-se davant de tot un president dels Estats Units.
Del Todopoderoso.
I sabent que jo crec que s'esperaria que faria una litúrgia escèptica per eixir del pas i cantar una miqueta i ja està, i ha sigut valenta de dir aquestes paraules, a les quals Trump, per cert, li exigi disculpes per aquestes paraules, que jo crec que més que disculpes li hauria de donar les gràcies pel missatge evangèlic, perquè per a mi és això l'evangeli, i això és el missatge de l'evangeli. I ella li ha contestat que no demanarà mai disculpes per demanar misericòrdia, que jo crec que unes paraules totalment encertades, totalment correctes per part de la reverenda.
Clar, el fet de, no sé si ens ha arribat molt, és a dir, tu el sents, però si a més el sents en el teu idioma...
Clar, és això.
És com que... Sí. Pietat, és que li està demanant pietat, és que és això de... Bueno, a mi m'ha...
És que la misericòrdia és el diguem-ne, el cor central del missatge evangèlic, és que tota la resta és accessori. Si jo he de resumir el missatge central de Nostre Senyor, crec que és això, la misericòrdia, l'amor i el perdó. I és l'única crida que li fa. El que sí que sobta, no, és que el dia d'abans el mateix Trump estava prometent a la Bíblia, cosa que, per cert, als polítics així també els agrada.
Sí.
Però per a què promets amb la Bíblia si després no te compromets amb els valors d'aquesta Bíblia?
Bueno, el que volia que senca el que va ser... el que va dir en este sermó, i sabrà que dins també ho diu, no és el mateix aparentar que viure realment el que tu dius o fas. Mm-hmm. Santi, tenim curs de valencià i quan ha arribat vostè li preguntaven, una vegada està ja en marxa els cursos de valencià, si hi ha gent, claro, d'estos nouvinguts,
sí,
que poden incorporar-se.
Bé, anem a veure, quins cursos n'hi ha en la ciutat de Vila-real per a la gent que vulgui aprendre valencià? Uh-huh. I voldria una miqueta resumir. N'hi ha dues ofertes, la del municipi i la de conselleria. Vale. Conselleria té valencià a l'escola oficial d'idiomes en tots els nivells, des de inicial 0 fins al C2, i això ho podem fer a l'Institut Francesc Tàrrega, allí adjunta està l'escola oficial d'idiomes i allí poden estudiar valencià. Esta, diguem-ne, és la més reglada i està per nivells, està molt ben organitzada i és un títol oficial que dona la mateixa Escola Oficial d'Idiomes. Després, l'altra possibilitat és estudiar a l'escola d'adults. L'escola d'adults, més que per al certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes, prepara per al certificat de la Junta Qualificadora, que tots coneixem, l'antic mitjà i superior, que sí, tothom sempre estrella antigament, doncs per a oposicions, per a treballs, etc., i que avui en dia continua dient-se Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, però que el que dona és, en la nomenclatura moderna, no, el B1, el B2, el C1, el C2, etc., i altres títols com correcció de textos o llenguatge administratiu per a posicions concretes i que van molt bé, no? Això és la seu més pròxima que tenim, és Borriana, per a fer aquests exàmens, i a Castelló també es poden fer. Això quan us apunta a través del web, s'apunta la gent, ho fa. i els prepara així l'escola d'adults, la EPA de Vila-real, que està en el, encara està avui en dia en el que era l'antiga biblioteca. I els cursos es preparen en tots els nivells en la EPA. Simplement ha de buscar Escola d'Adults Vila-real, allà apareixen els telèfons i els correus, passar-se per secretaria en horari d'atenció, que no, només perquè, perquè treballa ahir, l'horari d'atenció doncs és el que posa ahir, perquè la secretaria és professora també i fa classes aleshores. Vull dir, és un horari que hem d'anar a les 3 hores que posa ahir. Ara no les recordo de memòria, però les podeu buscar. Llavors ella, al mateix temps que fa classes, té unes hores ahir per a poder fer matrícules i totes aquestes coses. Ahir, doncs, per exemple, fem valencià començant des de zero els divendres de 9 a 11, que és un curs molt interessant, perquè a banda d'introducció al valencià, jo intento fer també introducció a Vila-real, que la gent conega Vila-real a través del valencià.
És per als nouvinguts, no?
Sí, este seria per a nouvinguts. Després, dijous, a partir de les 5 fins a les 9, n'hi ha cursos del C1 i el B1, tots els dijous, de vesprada a vesprada nit. Ahir tenen els cursos. I fora d'antena em preguntava a Txelo que fins a quan es podien apuntar. El EPA, en general, més o menys és fins al gener, ja no, per una cosa de que, clar, si estiguera oberta tot l'any, crec que al juny no tindria molt de sentit. Però, en realitat, està oberta mentre hi hagi places. És a dir, si l'aula per normativa li permet 30 places, doncs quan hi ha 30 persones inscrites es tanca. Si n'hi haguera 25, doncs s'apunten i ja està. I bueno, ahir sempre parlen amb el professor, però jo personalment en els tallers mai tinc cap problema, perquè encara que comences tard alguna cosa aprendràs, i si no tinc totes les places ocupades per a no estar fent res, vens al taller i aprens, que crec que és del que es tracta, no? I després tenim els cursos de la Regidoria de Normalització Lingüística, que encara no se sap. Vull dir, aquesta informació és una miqueta la previsió que tenim, però encara no tenim el contracte, segurament ho farem. Este curs sol ser quadrimestral i sol ser a partir del febrer, març, fins al juny, juliol. N'hi ha un curs que és Valencià per a nouvinguts, que ho traga així, n'hi ha dos cursos. El de Valencià per a nouvinguts, que és una UA2, per cert, ara, només amb l'assistència, ja es pot obtindre la certificació oficial d'A1. És a dir, la simple assistència i fer el que... no fa falta un examen, com el de la Junta. Fer els treballs que el professor et diga. En este curs de normalització es dona el certificat d'A1. Solia ser, els anys anteriors, dilluns i dimecres, de 9:30 a 11:30. Este de matí. Ho dic perquè la gent té molta oferta. Este és de matí, a l'EPA tenen de vesprada, però jo volia dir los tots junts en un sol programa per a que la gent s'apunte quines possibilitats. Si vols aprendre valencià, tens moltes possibilitats i molts horaris. Este, com he dit, sol ser dilluns i dimecres de 9:30 a 11:30. Curs de valencià per a nouvinguts. Equivalent al de l'EPA, que és divendres de 9 a 11. I després n'hi ha un molt interessant, que és curs de valencià per a pares i mares. Este és un nivell una miqueta més alt, B1-B2, i este sol fer-se dimarts i dijous de 9:30 a 11:30. El de pares i mares a molta gent li interessa perquè, diguem-ne, que està adreçat a pares i mares que els seus xiquets van a escola i que puguen tindre dificultats amb el valencià perquè el valencià no el parlen en casa o coses així, però vulguen ajudar els seus fills i al mateix temps aprendre ells. O sigui, és un doble objectiu, no? Aleshores, este curs està pensat, els materials estan estructurats per a aquest objectiu. Són el que anomenem sempre en llengua cursos per a objectius específics, com pot ser un anglès comercial, o este és per a pares i mares que tenen els xiquets en escola i que els vulguin ajudar i al mateix temps aprendre ells també una miqueta de valencià.
Per l'experiència que té, regidor, esta de les famílies sol tindre repercussions? N'hi ha famílies interessades?
Esta de les famílies té molta repercussió pels anys anteriors i sol omplir-se ràpid. Vull dir, jo quan ja siga oficial que s'obrirà la matrícula, ho diré oficialment, enviarem la nota de premsa i a partir d'ahí entenc que n'hi haurà uns dies per apuntar-se. A través de la regidoria de normalització lingüística. Encara no està obert, que no telefonen encara, que encara no... Jo ho estic anunciant per a que la gent es vagi a...
I quina quantitat de places n'hi haurà? Com se...
T'ho dic de cap, però crec que unes 25. T'ho dic de cap, potser són 20, entre 20 i 30. Igual que l'EPA, més o menys. Això crec que és per normativa educativa, metres quadrats, també nombre de cadires... en la dimensió de l'aula...
I quan s'ha acabat o se replanteja el fet de dir bueno, és que l'any passat ens van quedar molt curts i ampliaríem...
No, això es porta fent des de fa molts anys, tots els anys. Si no n'hi ha algun problema, tots els anys es fa.
I normalment saben els que se queden fora o és normalment la demanda que tenen el que oferten?
Ho veuré en guany, però no m'agradaria que ningú es quedara fora. Perquè...
Clar, és que vostè en guany és quan ho veurà. Des de fa un...
Jo no recordo que s'hagi quedat gent fora, però si la gent es queda fora i es queda fora més d'un any, això significa que hem d'ampliar l'oferta. Aleshores ja miraríem com fer-ho.
Que existiria aquesta possibilitat.
Clar, en un curs d'aquest tipus que té a veure amb la integració social, ara mateix que també porta la regidoria de diversitat cultural, no m'agradaria que ningú es quedara fora. Ja veurem, quan passi parlarem. Però no voldria que ningú es quedara fora. Si es queda fora, doncs buscarem altres instruments. Però la gent que necessite aprendre valencià per a integrar-se més en la societat de Vila-real, conèixer el seu patrimoni lingüístic, no es pot quedar fora. Vull dir, això no hauria de passar.
Som una... Així, en la comunitat valenciana, som... o tenim allò d'intentar ser diversos culturalment?
Bé, hem de fer l'esforç perquè és la realitat.
Però hem de fer l'esforç, m'ha contestat.
Sí, hem de fer l'esforç perquè és un esforç. Vejam, quan una persona ve d'una cultura diferent a la teua, té de vegades una llengua diferent a la teua, una manera de pensar, una confessió... Clar que has de fer l'esforç per entendre la seva realitat i per integrar-la a la teua. L'esforç significa que ens hem de conèixer. Evidentment, quan una persona ve així i s'adapta als nostres costums i a la nostra manera de treballar, ja fa un esforç. Però nosaltres hem d'entendre que de la mateixa manera que l'Estat fa un esforç per l'educació, és a dir, que invertís diners, que posa professorat, que forma els seus professorats, està fent un esforç per a que la gent no sigui analfabeta. La gent que ha nascut així i que els seus pares i els orgullos eren d'així, també s'ha de fer un esforç per a que s'eduquen. De la mateixa manera, la societat, l'Ajuntament, el Ministeri, qui siga, els governs, han de fer un esforç per a que la gent no vinguda tinga possibilitats d'integrar-se. Si una persona no vinguda vol aprendre, vol saber, vol estar en un curs de valencià, però li tanques les portes, evidentment no estàs fent un esforç o l'esforç no és suficient.
I per la gent que diu és que lo normal és que quan un ve de fora intente integrar-se, són ells els que s'han d'integrar.
Jo crec que ha de ser bidireccional. Anem a veure, si una persona que ve de fora s'intenta integrar però no li dones mitjans ni possibilitats de fer-ho, evidentment, és impossible. I ahí, clar, a la gent, les persones tendim a tirar les culpes als altres. I per a molta gent, de certes ideologies, d'extrema dreta o el que siga, són els altres els culpables, els que no han fet prou d'esforç. Però jo crec que, jo com a persona progressista que sóc, sempre em pregunto més quin és l'esforç que estem fent nosaltres per a ajudar a aquella gent que és una realitat, que estan entre nosaltres, s'integren, aprenguen una miqueta en el discurs de la reverenda Maria.
Clar, és que directament m'ha vingut al discurs, perquè ella en un moment donat diu, és que tots som forasters.
Exacte. Tots som forasters en esta terra. Ella és una capellana, no? Una bisbessa. I entenc que estem de pas en este món, que després tornem als braços de Déu, i per tant som tots forasters, així, estem així de pas.
Santi Cortells, sí, no sé si vol dir alguna més.
No, això, convidar a la gent a que passi un bon cap de setmana reflexionant aquestes paraules, si pot, jo també les reflexionaré intentant ser millors persones i repensar, no?, què és el que fem, què és el que decidim, que les nostres decisions tenen conseqüències.
I tant que sí. Pues això, que passi molt bon aquesta setmana, regidor. Gràcies per haver vingut.
Yeah, gràcies a vosaltres.
Los sueños están bien.